Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Salut detecta 71 nous positius en els brots de Lleida i 10 més en el declarat al Bages en les darreres hores. En total hi ha 9 brots actius de coronavirus a tot Catalunya. Montse Manent.
A Lleida aquesta tarda s'ha reobert un hotel hospital amb capacitat per 80 persones i a Avinyó, al Bages, ja són 10 els infectats pel brot en un escorxador.
Ràdio Sallent, Olga Gili. El president Quim Torra demanarà a Pedro Sánchez que reclami a la Unió Europea 5.000 milions d'euros dels fons d'estabilitat pressupostària, els MEDE, per Catalunya. Ho ha dit en la sessió monogràfica del coronavirus al Parlament.
Torra ha criticat durament la gestió de Sánchez d'aquesta crisi. També ha tornat a xifrar el cost de la reconstrucció en 30.000 milions d'euros.
La darrera estimació del govern és que Catalunya necessita 30.000 milions d'euros per encarar amb garanties la reconstrucció del país i no acceptarem menys del que ens pertoca. Hauria de ser la lluita de tot el Parlament. Aquests diners, aquests recursos, són per tots els ciutadans de Catalunya. Votin el que votin, visquin on visquin.
Han estat crític un mecànic del port de Palamós i greu el patró de l'embarcació on aquest matí s'ha originat un incendi que ha acabat cremant tres barques més.
Els dos ferits han estat traslladats a la unitat de cremats de la Vall d'Hebron, el primer amb cremades en fins al 70% del cos.
Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
S'han cremat tres embarcacions i una quarta ha patit desperfectes. En prevenció que hi hagués vessament de combustible, Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla CAMCAT. Alfons Bartolomé, regidor de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Palamós.
Tres embarcacions afectades, se suposa que sí, però ja estan totes les barreres posades.
En l'incendi han intervingut els bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, Policia Local, Salvament Marítim i Sanitaris del SEM.
A l'espera de passar a disposició judicial, l'home detingut aquest matí, acusat de ser el responsable de ruixar amb àcid la seva exparella i la filla de la dona, Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà.
Les dues víctimes continuen també ingressades a l'Hospital de la Vall d'Hebron, però segons fonts hospitalàries evolucionen bé de les cremades.
Costa Brava Televisió, Xavier Martí.
El detingut és un home de 45 anys, veí de Sant Feliu de Guíxols i sobre qui no consten antecedents policials. Fons municipals tampoc tenien constància que la dona patís violència masclista. En canvi, fons del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya han explicat que hi ha un historial de denúncies creuades entre l'agressor, la dona i l'actual marit d'aquesta.
I en cultura, el retaule de Santa Anna torna a ocupar el seu lloc a la capella de la catedral de Tortosa després d'un complex i laboriós procés de restauració i muntatge.
És un dels conjunts religiosos més grans del país que ha calgut desmuntar per restaurar-lo.
Ràdio Tortosa, Núria Mora.
Les grans dimensions del retaule, de 9 metres d'alçada per 6 d'ample, han afegit complexitat als treballs. Es tracta d'un dels conjunts religiosos més gran de Catalunya que s'ha hagut de desmuntar per restaurar. Boravit Rontiva és el restaurador responsable dels treballs.
Però en aquest cas era necessari desmuntar perquè hi havia un perill imminent de col·lapse per la seguretat del retaule, però sobretot pels visitants.
Notícies en xarxa, edició vespre.
A totes les persones que ens heu cuidat, gràcies. Junts i juntes hem fet front a la pandèmia. I ara, més que mai, treballem per reactivar Catalunya. Apostem pels municipis, el comerç, la cultura i el turisme. Pensa amb el cor i actua en proximitat. La força del municipalisme ets tu. Associació Catalana de Municipis.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Mateu, bona tarda.
Hola, predomina l'ambient assolellat en general a tot Catalunya. Només a punts del Pirineu i Prepirineu creixen algunes nuvolades que es poden estendre a altres punts del prelitoral. Ens poden deixar algun ruixat, però de caràcter força aïllat al llarg d'aquestes properes hores. Però, com diem, en general, predomini del sol, amb una temperatura que avui ha pujat de forma fins i tot notable en alguns punts, i és que la màxima, fins i tot a punts de ponent, ha pujat per sobre dels 38 graus de temperatura. També hem d'esperar que al final de la jornada puguin arribar bandes de núvols mitjans per l'oest del territori. I de cara a la jornada de dijous ens espera nuvolositat que deixarà el cel entre poc i mig ennuvolat, sobretot al principi i final del dia, i novament a destacar el creixement de nuvolades que a punts del Pirineu, Propirineu i també de la resta del quadern nord-est i del massís del Port podrà deixar alguns xàfecs entre febles i moderats al llarg principalment de la tarda. Sovint aniran acompanyats de tempesta i no podem descartar que també vagin acompanyats de calamar-se o pedra. Pel que fa a la temperatura, s'invertirà la tendència i demà el centre del dia serà més baixa. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi i Mateu. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs tenim una tarda una mica irregular, majoria de punts, amb circulació més o menys estable. Hi ha alguns altres amb retencions, amb cues destacables. Per exemple, ara mateix a la C58 tenim cues des de Badia del Vallès fins a Terrassa. En sentit nord, sentit Manresa, hi ha hagut dos accidents consecutius, dos accidents lleus, però consecutius, i això ha fet que quedi aquesta cua en aquest punt, a la C58, ja en part també una mica afectada a l'autopista P7, que ja de per si registrava trànsit aquesta tarda a la zona de Barberà del Vallès. Sentit sud, justament, sobretot per enllaçar amb aquesta C58. També problemes de la C32, en aquest cas a Palafolls. El trànsit es troba tallat en sentit Girona a causa també d'una topada. En aquest cas es desvia la circulació per la sortida 130 d'aquesta autopista C32. D'altra banda, queden també alguns altres punts amb trànsit intens i sobretot també volem destacar les aturades que afecten les obres de la C14 a l'altura de Vilaverd, on s'està donant pas alternatiu i a cues en els dos sentits de la marxa. I és tot. Bona tarda.
Tot està a punt. Anirem més enllà. Et durem arreu. Viure amb l'estiu. Comença el compte enrere. 3, 2, 1, 0.
Aquest estiu, alça el vol amb la teva ràdio local. Notícies en xarxa. Edició Vespre.
L'aparició de nous brots durant aquest mes de juliol, que tot just avui arrenca, amenaça de convertir-se en un autèntic malson per als responsables sanitaris, però també pels agents econòmics en plena represa a Catalunya. Hi ha ara mateix 9 brots actius, 8 dels quals a les comarques de Lleida i la Vall d'Aran i el 9è al Bages, on el nombre de contagiats de coronavirus continua pujant. Per ara, però, Salut descarta fer nous confinaments. Pel que fa al brot més important, el de Lleida, en les darreres hores s'han confirmat 71 nous positius. De moment, ja s'ha reobert una fonda que ha de funcionar com hotel-hospital per allotjar fins a 80 persones. UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
En aquest sentit, aquests 71 nous casos són casos que s'han comptabilitzat avui, tot i que podrien correspondre a d'altres dies. Al voltant d'aquestes dades i els 7 rebrots localitzats arreu del territori lleidatà, la gerent de les regions sanitàries de Lleida i de l'Alt Pirineu i Aran, Divina Farreny, ho atribueix en part a l'alt nombre de tests que s'estan fent en aquesta demarcació.
Penseu que també detectem molts casos perquè fem moltes PCRs. La nostra atenció primària és dels llocs de tot Catalunya que fa més PCRs. Llavors, està clar pues, que anem a buscar, i si anem a fer un cribatge a un lloc que hi ha hagut un positiu, és fàcil que ens surti algun altre positiu asimptomàtics. Penseu que d'aquestos 251 casos que us he dit abans, el 40% són asimptomàtics i que els anem a buscar.
Aquestes dades coincideixen amb la reobertura de l'hotel Nastasi de Lleida per atendre persones temporeres sense sostre i positives lleus de Covid-19 en aquest hotel Nastasi que han de fer aïllament. Les instal·lacions tenen capacitat per allotjar 80 persones.
I on també augmenta el nombre de positius és en el brot detectat al Bages. En aquest cas es tracta dels treballadors d'un escorxador d'Avinyó que s'haurien contagiat en una mateixa festa fa 15 dies a Manresa. Hi ha de moment 10 persones contagiades. En total s'han fet un centenar de proves PCR i s'està a l'espera de saber tots els resultats. Ràdio Sallent, Olga Gili, bona tarda.
Bona tarda. Des de l'empresa no han volgut fer cap declaració i s'ha emès un comunicat on avalen la tesi del contagi. Asseguren que des de fa mesos segueixen un protocol de neteja i protecció molt estricte. La direcció de l'escorxador d'Avinyó ha apuntat que a través del comunicat que sembla que els contagis dels treballadors s'hauria produït a una festa de Manresa. Fa uns dies un grup d'amics i companys de Manresa van coincidir a un local de Manresa mateix i per les evidències sembla que allí es podia haver contagiat de Covid. Des de la companyia expliquen que tan aviat van assabentar-se del primer cas, van activar el protocol establert i van aïllar les persones que haguessin pogut tenir relació propera amb la persona infectada. En saber-se que hi havia més casos, l'empresa assegura que van ampliar les mesures d'aïllament. L'empresa ara mateix confia en que siguin tots els resultats de les proves PCR entre aquest dimecres i dijous. Els centenars de testos s'han fet els treballadors de les àrees de Tripèria i Sacrifici, que són les que es consideren que podrien haver tingut el contacte amb l'infectat.
Mentrestant, les dades avui reportades pel Ministeri de Sanitat indiquen 8 morts més per coronavirus que les notificades ahir dimarts i 388 nous positius. Sanitat xifra en 19 les defuncions dels últims 7 dies i en 149 els diagnosticats el dia previ.
Segons les dades de les funeràries, però, a Catalunya s'haurien produït 20 morts per Covid-19 en les darreres hores i hi ha 223 nous positius testats. Són 18 defuncions i 77 casos confirmats més que l'últim balanç.
I Salut anuncia que avançarà la campanya de vacunació de la grip un cop tingui totes les vacunes per evitar precisament que coincideixi amb una eventual segona onada de Covid-19. De moment, el departament ja ha comprat 230.000 vaccins més.
La consellera de Salut, Alba Vergés, ho ha anunciat aquest matí a la seva compareixença al Parlament de Catalunya. A la mateixa línia, el govern català reforçarà la campanya de vacunació en aquelles persones vulnerables de més de 60 anys, dones embarassades i en professionals sanitaris, on la taxa de vacunació normalment no arriba ni al 30%, segons dades de la conselleria.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
Alba Vergés feia aquest anunci precisament en el ple monogràfic sobre el coronavirus celebrat aquest dimecres al Parlament de Catalunya. Durant la seva intervenció, el president Quim Torra ha criticat aferrissadament la gestió que ha fet el govern espanyol de la pandèmia i ha xifrat el cost de la reconstrucció en 30.000 milions d'euros. Jessica del Moral, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Per Quim Torra, la Moncloa transfereix una quantitat insuficient de recursos i en aquest sentit ha anunciat que aquesta setmana enviarà una carta al president espanyol, a Pedro Sánchez, perquè sol·liciti un préstec en nom de Catalunya al Mecanisme d'Estabilitat Pressupostària de la Unió Europea, el MEDE. Vol demanar 5.000 milions d'euros, que equival al 2% del PIB català, per poder utilitzar ja aquests recursos en la reconstrucció. Torra ha demanat generositat als grups parlamentaris.
La darrera estimació del govern és que Catalunya necessita 30.000 milions d'euros per encarar amb garanties la reconstrucció del país i no acceptarem menys del que ens pertoca. Però aquesta no hauria de ser una lluita del govern, hauria de ser la lluita de tot el Parlament. Aquests diners, aquests recursos, són per tots els ciutadans de Catalunya. Votin el que votin, visquin on visquin. Jo els animo a deixar davant del partidisme i a pensar en el benestar de tots els nostres ciutadans.
Sobre el pla del govern per la reconstrucció econòmica i social de Catalunya, Torra ha anunciat que l'executiu presentarà una primera proposta entre els dies 16 i 17 de juliol i l'aprovarà en Consell Executiu el dia 21 de juliol. Els comptes són els primers aprovats pel govern des de l'any 2017, però això sí, van néixer obsolets per la crisi sanitària.
Doncs pel que fa als grups de l'oposició, han criticat la gestió que ha fet el govern català de la crisi del coronavirus. La majoria de les formacions demanen a Torra que convoqui eleccions.
La més contundent ha estat la portaveu de Ciutadans, Lorena Roldán, que ha acusat novament el president de la Generalitat de treballar només per una part de Catalunya.
Señor Torra, parece que la nueva normalidad, usted ha entrado en ella, pero ella no ha entrado en usted. Seguimos con más de lo mismo, señor Torra. ¿Qué más tiene que pasar en Cataluña para que ustedes dejen de intentar enfrentarnos a amigos, a familiares y que este gobierno se ponga a trabajar para todos los catalanes? ¿Qué más tiene que pasar si ni siquiera en un momento como este ustedes han sido capaces de dejar la matraca del procés a un lado?
Des del PSC, Miquel Iceta ha acusat Quim Torra de deslleialtat i atenció, no només cap al govern espanyol.
Una lleialtat que, president, hem trobat a faltar en el seu govern, ja no només amb respecte del govern d'Espanya, sinó també amb els ens locals, que en nombroses ocasions durant aquesta crisi s'han trobat sols i sense instruccions clares en la lluita contra la pandèmia. I, en la nostra perspectiva, ha faltat també un esforç de diàleg amb la resta de forces polítiques.
La portaveu dels Comuns, Jessica Albiach, ha apostat per un nou contracte social impulsat des de les esquerres en què les persones, ha dit, vagin per davant. Albiach ha afegit que s'ha de revisar el model sanitari i ha demanat a Torra que convoqui eleccions, un extrem que des de les antípodes polítiques també li ha exigit el diputat popular Santi Rodríguez. Pel que fa als grups del govern, des d'Esquerra Republicana, Marta Vilalta ha demanat que ni es recentralitzi ni es retalli en sanitat per sortir de la pandèmia. Des de Junts per Catalunya, Albert Batet ha apostat per substituir la vella normalitat per noves realitats.
I mentrestant es manté a l'espera de la reobertura de les fronteres amb els països fora de l'espai Schengen, amb qui hi ha acord però no data, la que sí s'ha reobert ja aquest dimecres, 1 de juliol, és la frontera amb Portugal, després de 3 mesos i mig tancada pel coronavirus. Ha estat amb un acte protocolari que s'ha fet a 2 punts, a Alcazaba, a Badajoz, i després al Castell d'Elbas, ja a Portugal. Hi han participat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, el rei Felip VI, el primer ministre portuguès, Antonio Costa, i el president del país, Marcelo Rebelo de Sousa. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. L'acte ha volgut escenificar que el pitjor de la pandèmia ha passat. Des de Portugal, el president Pedro Sánchez ha celebrat l'obertura de fronteres per part de la Unió Europea.
El acuerdo que se ha logrado a nivel europeo, yo creo que esta es una gran noticia para Europa, una gran noticia para España, en el sentido de que hemos logrado una respuesta conjunta en cuanto a ver cuáles son aquellos países con los que vamos a poder tener esa relación de apertura de fronteras fuera del espacio Schengen. Cuando ya podamos publicarlo en el Boletín Oficial del Estado, pues evidentemente se hará y esperemos que sea cuestión de horas y no de días.
Sánchez ha asegurado que la Unión Europea se ha basado en criterios epidemiológicos y no pas diplomàtics. A Badajoz, un grup petit de persones ha cridat «Espanya mañana será republicana, sueldos reales para escuelas y hospitales y también algún viva el rey».
Recuperació lenta de l'activitat als aeroports de l'Estat després de l'obertura de les fronteres aquest dimecres.
Aena ha reforçat en gairebé 650 treballadors més el seu personal per poder realitzar els 3 controls de sanitat establerts als turistes que arriben a l'Estat. Així doncs, els viatgers passen un control de temperatura, de documentació i un de visual. Amb tot, el trànsit de viatgers és molt escàs, amb l'obertura de fronteres que suposen poc més de la meitat dels vols previstos a aquesta època de l'any.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
Uns 300 treballadors de Nissan a Catalunya, segons fonts sindicals, han viatjat avui a Cantàbria per estendre les mobilitzacions i pressionar a Renault en la recerca d'una solució per les plantes catalanes. Això després que Nissan hagi formalitzat l'ERO, que afecta a més de 2.500 treballadors. Només mantindrien la feina els que treballen al centre de recerca i a l'àrea comercial. Anna Ruiz, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Una representació dels treballadors de Nissan ha viatjat fins a Cantàbria per participar en una concentració de pressió a Renault. Volen que la part europea de la gran aliança automobilística formada per les dues marques s'impliqui en la recerca d'una solució per a les plantes catalanes de la multinacional japonesa. Ho ha explicat a la xarxa el president del comitè d'empresa de Nissan a la zona franca, Juan Carlos Vicente.
Y entendemos que si el mundo se ha repartido en Nissan, que se queda América y Asia y Renault se queda Europa y nosotros estamos en Europa, el señor José Vicente de los Mozos, presidente de ANFAC y presidente de Renault, tiene que ser el que nos dé las soluciones, la viabilidad. Por eso hoy estamos en Cantabria, para decirle a Renault, a la alianza, que nos tiene que dar un futuro claro.
De la seva banda, la direcció de Nissan assegura que la seva voluntat és que els sindicats puguin contribuir a l'avenç en les negociacions.
Un 20% de les petites i mitjanes empreses i autònoms hauran de tancar a causa de la crisi de la Covid-19 i si hi ha rebrot, la resta no estan preparades per superar-lo. Aquesta és la previsió del president de Pimec, Josep González, que augura que els ERTOs s'allargaran fins al 30 de desembre. Ho ha dit en declaracions a la xarxa, una entrevista que ha seguit el nostre company David Fleta.
González també s'ha mostrat molt crític amb l'exigència a les empreses que s'han acollit a un ERTO de mantenir la plantilla durant 6 mesos perquè, diu, l'empresa es podria veure obligada a tancar. A més, creu que els ERTOs s'allargaran fins a final d'any.
El 30 de setembre, 4 dies abans, perquè això ho fem sempre així, 4 dies abans decidirem prolongar-ho fins al 30 de desembre. No sé si de manera global o allà serà aplicant-hi a sectors específics que es vegin els més tocats.
Sobre la marxa de Nissan, González diu que afecta 30.000 treballadors a Catalunya. A més, ha afirmat que s'ha d'apostar per una reindustrialització, però sense deixar de banda el turisme. També creu que s'ha de dur a terme un pla renove per als cotxes més contaminants, però sense deixar de banda la benzina. I sobre el teletreball, està convençut que ha arribat per quedar-se, però nega que les empreses hagin d'assumir costos com el wifi.
I aquest dimecres ha començat la campanya de rebaixes d'estiu, una de les més atípiques degut a la situació actual. Després de gairebé dos mesos amb les persianes baixades, els establiments d'arreu del país s'aferren a la campanya de descomptes per intentar remuntar la facturació perduda i alliberar-se així d'un excés d'estoc a causa de la crisi de la Covid-19. És el cas dels comerços de la Garrotxa. Olot Televisió, Natàlia Moreno, bona tarda.
Bona tarda. L'inici del mes de juliol coincideix també amb el dia oficial de l'inici de l'esperada campanya de rebaixes. El confinament i la crisi sanitària, que van esclatar de ple quan la majoria de comerços, sobretot de roba i complements, havien fet una inversió de gènere de primavera, ha produït un excés d'estoc que ara ha quedat als magatzems de les botigues. Jordi Rovira és president de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Espero que les rebaixes siguin positives, eh? Jo sempre dono l'aspecte positiu a tot aquest tipus d'efemèridis, com si digués símbol d'aquesta activitat. Tornarà a haver-hi molt més estoc altres vegades, perquè s'entén que havent estat dos mesos parats, jo penso que les botigues estan molt ben preparades i es podrà trobar uns preus molt bons també.
Des de l'Associació de Comerciants defensen el valor del comerç local per la ciutat i animen a la població a acostar-s'hi perquè el sector ha quedat fortament tocat per la crisi de la Covid-19.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
Continua en estat crític un mecànic del port de Palamós i greu el patró de l'embarcació on aquest matí s'ha originat un incendi que ha acabat cremant tres barques més. Els dos ferits han estat traslladats a la unitat de cremats de la Vall d'Hebron, el primer amb cremades en fins al 70% del cos. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. El foc s'ha originat en una embarcació d'esbarjo. A bord hi havia el patró i un mecànic fent unes comprovacions. Per causes que es desconeixen, s'ha produït una explosió i tots dos han patit cremades. Els dos ferits estan ingressats a l'Hospital de la Vall d'Hebron, un en estat crític i l'altre greu. S'han cremat tres embarcacions i una quarta ha patit desperfectes. En prevenció que hi hagués vessament de combustible, Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla CAMCAT. Alfons Bartolomé, regidor de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Palamós.
En principi hi ha tres embarcacions afectades, se suposa que sí, però ja estan totes les barreres posades. Per la Generalitat també doncs, els ha ofert tota la part del material doncs, que necessitin. S'ha ofert al Port Marina doncs, a destinar tot el material que els hi faci falta amb ells.
En l'incendi han intervingut els bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, Policia Local, Salvament Marítim i Sanitaris del SEM.
I encara en la crònica de successos, a l'espera de passar a disposició judicial, l'home detingut aquest matí, acusat de ser el responsable de ruixar amb àcid la seva exparella i la filla de la dona a Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. Les dues víctimes continuen també ingressades a l'Hospital de la Vall d'Hebron, però, segons fonts hospitalàries, evolucionen bé de les cremades. Costa Brava, Televisió, Xavier Martí.
Els fets van passar dilluns, quan un home va ruixar una dona i la seva filla amb sosa càustica al carrer València de la ciutat baixempordanesa i, posteriorment, va fugir. La dona es troba en estat greu a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, amb cremades a la cara i podria perdre un ull, mentre que la nena té ferides lleus. El detingut és un home de 45 anys, veí de Sant Feliu de Guíxols i sobre qui no consten antecedents policials. Fons municipals tampoc tenien constància que la dona patís violència masclista. En canvi, fons del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya han explicat que hi ha un historial de denúncies creuades entre l'agressor, la dona i l'actual marit d'aquesta. Entre aquestes denúncies hi ha una del mes de maig de la dona contra el detingut que el jutjat va desestimar. L'alcalde de la ciutat, Carles Motes, ha agraït via xarxes socials l'actuació policial.
I en cultura, el Baix Ebre, el retaule de Santa Anna, torna a ocupar la seva capella a la catedral de Tortosa després d'un complex i laboriós procés de restauració i muntatge. És un dels conjunts religiosos més grans del país que ha calgut desmuntar per restaurar-lo. Ràdio Tortosa, Núria Mora, bona tarda.
Bona tarda. El conjunt barroc presentava molts problemes estructurals i patia risc de col·lapse. Per això, l'estiu del 2018 es va optar per desmuntar-lo i traslladar-lo a peces al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, on s'ha netejat i s'ha recuperat la policromia. Les grans dimensions del retaule, de 9 metres d'alçada per 6 d'ample, han afegit complexitat als treballs. Es tracta d'un dels conjunts religiosos més gran de Catalunya que s'ha hagut de desmuntar per restaurar. Boravit Rontiva és el restaurador responsable dels treballs.
Però en aquest cas era necessari desmuntar perquè hi havia un perill imminent de col·lapse. Per la seguretat del retaule, però sobretot pels visitants i pels feligresos. Per què és rellevant aquest retaule? Perquè és el primer d'aquestes dimensions que es desmunta. Llavors, és un repte molt gran quan desmuntes, però sobretot quan tornes a muntar.
L'actuació, a més, ha posat al descobert una gran calaixera del segle XVI sobre la qual es sustentava el retaule de Santa Anna i que servia per guardar vestits litúrgics a l'antiga sagristia de la catedral de Tortosa.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En bàsquet, l'Espart Girona fa oficial la renovació del tècnic Eric Surís.
Les converses entre club i entrenador han arribat a bon port en tots els sentits per encarar la cinquena campanya a les files del club gironí, un dels grans referents del bàsquet estatal femení. Surís va arribar a l'Espart Girona la temporada 2016-2017 procedent del Salt, amb qui havia assolit l'ascens a Lliga EVA. D'altra banda, la jugadora canadenca Kim Dornstauder fitxa pel Cadí la Seu i complirà la seva quarta campanya a la Lliga. Arriba a la Seu d'Urgell per una temporada després de jugar al Zamora.
Les Nats femení Sant Adrià renuncia a la Lliga Femenina per motius econòmics.
El club de Sant Adrià del Besòs ha anunciat que dona per finalitzada la recerca d'un patrocinador que li permetés jugar a la categoria d'or del bàsquet femení.
El Barça es queda sense la Lliga ACB.
Els blaugrana van perdre en la final davant el Baskonia de 2 punts, 69-67. El Barça acaba, doncs, la temporada en blanc i amb Svetislav Pesic qüestionat a la banqueta. Encara en el món de la cistella, destacar que el Joventut de Badalona ha tancat el primer reforç per la temporada vinent, l'eslovac Vladimir Brojanski, que ha firmat 2 anys amb el club verd i negre.
I en futbol, el Barça de Quique Setién segueix ensopegant.
L'equip blaugrana ha deixat la Lliga en safata al Real Madrid després d'empatar a 2 amb l'Atlètic de Madrid al Camp Nou. Els blancs tindran demà l'oportunitat de situar-se a 4 punts si guanyen el Getafe. Això a 5 jornades perquè acabi la competició. D'altra banda, el Barça ha conegut que el Schalke 04 no vol retenir el defensa Juan Miranda, que jugava cedit al club alemany, i per tant Miranda reincorpora a la disciplina blaugrana.
Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, José Gallardo a la coordinació, Didac Alcantara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
La banda municipal de Barcelona té un missatge per a tu. Que vol dir que ja pots reservar el teu abonament. Com? Ah, afanya't! Troba't amb la banda a l'Auditori Barcelona. Troba't amb la música.
Recordes l'incendi d'Òdena? Recordes els veïns desallotjats? Recordes la lluita dels bombers? No oblidem el passat. Encendre una barbacoa al bosc o en zones properes pot fer que la història es repeteixi. Contra els incendis forestals no oblidis. Cap foguera, cap cigarreta, cap descuit. El foc no s'oblida. En cas d'incendi truca al 112. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
Com si a la nit avui se'ns acabés.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Salut detecta 71 nous positius en els brots de Lleida i 10 més en el declarat al Bages en les darreres hores. En total hi ha 9 brots actius de coronavirus a tot Catalunya. Montse Manent.
A Lleida aquesta tarda s'ha reobert un hotel hospital amb capacitat per 80 persones i a Avinyó, al Bages, ja són 10 els infectats pel brot en un escorxador.
Ràdio Sallent, Olga Gili.
Sembla que els contagis dels treballadors s'hauria produït a una festa de Manresa. Fa uns dies, un grup d'amics i companys de Manresa van coincidir a un local de Manresa mateix i, per les evidències, sembla que allí es podia haver contagiat de Covid. Des de la companyia expliquen que tan aviat van assabentar-se del primer cas, van activar el protocol establert i van aïllar les persones que haguessin pogut tenir relació propera amb la persona infectada.
El president Quim Torra demanarà a Pedro Sánchez que reclami a la Unió Europea 5.000 milions d'euros dels fons d'estabilitat pressupostària, els MEDE, per Catalunya. Ho ha dit en la sessió monogràfica del coronavirus al Parlament.
Torra, que ha criticat durament la gestió de Sánchez d'aquesta crisi, també ha tornat a xifrar el cost de la reconstrucció en 30.000 milions d'euros.
La darrera estimació del govern és que Catalunya necessita 30.000 milions d'euros per encarar amb garanties la reconstrucció del país i no acceptarem menys del que ens pertoca. Hauria de ser la lluita de tot el Parlament. Aquests diners, aquests recursos, són per tots els ciutadans de Catalunya. Votin el que votin, visquin on visquin.
En estat crític un mecànic del port de Palamós i greu el patró de l'embarcació on aquest matí s'ha originat un incendi que ha acabat cremant 3 barques més.
Els dos ferits han estat traslladats a la unitat de cremats de la Vall d'Hebron, el primer amb cremades en fins al 70% del cos.
Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
S'han cremat 3 embarcacions i una quarta ha patit desperfectes. En prevenció que hi hagués vessament de combustible, Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla CAMCAT. Alfons Bartolomé, regidor de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Palamós.
3 embarcacions afectades, se suposa que sí, però ja estan totes les barreres posades.
En l'incendi han intervingut els bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, Policia Local, Salvament Marítim i Sanitaris del SEM.
A l'espera de passar a disposició judicial, l'home detingut aquest matí, acusat de ser el responsable de ruixar amb àcid la seva exparella i la filla de la dona a Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà.
Les dues víctimes continuen també ingressades a l'Hospital de la Vall d'Hebron, però segons fonts hospitalàries evolucionen bé de les cremades.
Costa Brava Televisió, Xavier Martí.
El detingut és un home de 45 anys, veí de Sant Feliu de Guíxols i sobre qui no consten antecedents policials. Fonts municipals tampoc tenien constància que la dona patís violència masclista. En canvi, fonts del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya han explicat que hi ha un historial de denúncies creuades entre l'agressor, la dona i l'actual marit d'aquesta.
I en cultura, el retaule de Santa Anna torna a ocupar el seu lloc a la capella a la catedral de Tortosa després d'un complex i laboriós procés de restauració i muntatge.
És un dels conjunts religiosos més grans del país que ha calgut desmuntar per restaurar-lo.
Les grans dimensions del retaule, de 9 metres d'alçada per 6 d'ample, han afegit complexitat als treballs. Es tracta d'un dels conjunts religiosos més gran de Catalunya que s'ha hagut de desmuntar per restaurar. Boravit Rontiva és el restaurador responsable dels treballs.
Però en aquest cas era necessari desmuntar perquè hi havia un perill imminent de col·lapse per la seguretat del retaule, però sobretot pels visitants.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Mateo, bona tarda.
Hola, predomina la mida assolellat en general a tot Catalunya. Només a punts del Pirineu i Prepirineu creixen algunes nuvolades que es poden estendre a altres punts del prelitoral. Ens poden deixar algun ruixat, però de caràcter força aïllat al llarg d'aquestes properes hores. Però, com diem, en general, predomini del sol, amb una temperatura que avui ha pujat de forma fins i tot notable en alguns punts, i és que la màxima, fins i tot a punts de ponent, ha pujat per sobre dels 38 graus de temperatura. També hem d'esperar que al final de la jornada puguin arribar bandes de núvols mitjans per l'oest del territori. I de cara a la jornada de dijous ens espera nuvolositat que deixarà el cel entre poc i mig ennuvolat, sobretot al principi i final del dia, i novament a destacar el creixement de nuvolades que a punts del Pirineu, Prepirineu i també de la resta del quadrant nord-est i del massís del Port podrà deixar alguns xàfecs
ràfecs entre febles i moderats al llarg principalment de la tarda. Sovint aniran acompanyats de tempesta i no podem descartar que també vagin acompanyats de calamarsa o pedra. Pel que fa a la temperatura, s'invertirà la tendència i demà el centre del dia serà més baixa. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi Mateo. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs de moment es va calmant poc a poc el trànsit. En aquests, hem de dir que pocs punts on hi ha hagut retencions aquesta tarda, en general, doncs, circulació més o menys estable, però sí que hi ha hagut alguns punts aquesta tarda complicats, sobretot per alguns accidents. Ara el que queda, bàsicament, és trànsit a la C-58. Després de dues petites topades que hi ha hagut a Terrassa, en sentit Manresa, ja fa estona, han deixat molta cua, i ara el que queda, bàsicament, és lentitud amb retencions a la zona de Sabadell. Sabadell, Sant Quirze, ja quasi no arriba a Terrassa, però vaja, aquesta zona encara va plena, en sentit nord, això, en sentit Manresa. També ha quedat encara un pèl tocada a la zona de Barberà del Vallès, de la B30, del lateral de l'autopista P7, justament per enllaçar amb aquesta C-58. En tot cas, de la resta, tot i que certament queden alguns punts amb trànsit intens, amb trànsit una mica més carregat, de moment, com a incidències, només recordar que ens queda un carril tallat a la C-32 a Palafolls, en sentit Girona, després també d'un accident d'aquesta tarda. És tot. Bona tarda.
Tot està a punt. Anirem més enllà. Et durem arreu. Viurem l'estiu. Comença el compte enrere. 3, 2, 1, 0.
Aquest estiu, alça el vol amb la teva ràdio local.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
L'aparició de nous brots durant aquest mes de juliol, que tot just avui arrenca, amenaça de convertir-se en un autèntic malson per als responsables sanitaris, però també pels agents econòmics en plena represa. A Catalunya hi ha ara mateix 9 brots actius, 8 dels quals a les comarques de Lleida i la Vall d'Aran, i el 9è al Bages, on el nombre de contagiats continua pujant. Per ara, però, Salut descarta fer nous confinaments. Pel que fa al brot més important, el de Lleida, en les darreres hores s'han confirmat 71 nous positius. De moment, ja s'ha reobert una fonda que ha de funcionar com hotel hospital per allotjar fins a 80 persones. UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
En aquest sentit, aquests 71 nous casos són casos que s'han comptabilitzat avui, tot i que podrien correspondre a d'altres dies. Al voltant d'aquestes dades i els 7 rebrots localitzats arreu del territori lleidatà, la gerent de les regions sanitàries de Lleida i de l'Alt Pirineu i Aran, Divina Ferreny, ho atribueix en part a l'alt nombre de tests que s'estan fent en aquesta demarcació.
Penseu que també detectem molts casos perquè fem moltes PCRs. La nostra atenció primària és dels llocs de tot Catalunya que fa més PCRs. Llavors, està clar doncs, que anem a buscar, i si anem a fer un cribatge a un lloc i hi ha hagut un positiu, és fàcil que ens surti algun altre positiu asimptomàtics. Penseu que d'aquestes 251 casos que us he dit abans, el 40% són asimptomàtics i que els anem a buscar.
Aquestes dades coincideixen amb la reobertura de l'hotel Nastasi de Lleida per atendre persones temporeres sense sostre i positives lleus de Covid-19 en aquest hotel Nastasi que han de fer aïllament. Les instal·lacions tenen capacitat per allotjar 80 persones.
I on també augmenta el nombre de positius és en el brot detectat al Bages. En aquest cas es tracta dels treballadors d'un escorxador d'Avinyó que s'haurien contagiat en una mateixa festa fa 15 dies a Manresa. Hi ha de moment 10 persones contagiades. En total s'han fet un centenar de proves PCR i s'està a l'espera de saber tots els resultats. Ràdio Sallent, Olga Gili, bona tarda.
Bona tarda. Des de l'empresa no han volgut fer cap declaració i s'ha emès un comunicat on avalen la tesi del contagi. Asseguren que des de fa mesos segueixen un protocol de neteja i protecció molt estricte. La direcció de l'escorxador d'Avinyó ha apuntat que a través del comunicat que sembla que els contagis dels treballadors s'hauria produït a una festa de Manresa. Fa uns dies un grup d'amics i companys de Manresa van coincidir a un local de Manresa mateix i per les evidències sembla que allí es podia haver contagiat de Covid. Des de la companyia expliquen que tan aviat van assabentar-se del primer cas, van activar el protocol establert i van aïllar les persones que haguessin pogut tenir relació propera amb la persona infectada. En saber-se que hi havia més casos, l'empresa assegura que van ampliar les mesures d'aïllament. L'empresa ara mateix confia en que siguin tots els resultats de les proves PCR entre aquest dimecres i dijous. El centenar de testos s'han fet els treballadors de les àrees de Tripèria i Sacrifici, que són les que es consideren que podrien haver tingut el contacte amb l'infectat.
Mentrestant, les dades d'avui reportades pel Ministeri de Sanitat indiquen 8 morts més per coronavirus que les notificades ahir dimarts i 388 nous positius. Sanitat xifra en 19 les defuncions dels últims 7 dies i en 149 els diagnosticats el dia previ.
Segons les dades de les funeràries, però, a Catalunya s'haurien produït 20 morts per Covid-19 a les darreres hores i hi ha 223 nous positius testats. Són 18 defuncions i 77 casos confirmats més que en l'últim balanç.
I Salut anuncia que avançarà la campanya de vacunació de la grip un cop tingui totes les vacunes per evitar precisament que coincideixi amb una eventual segona onada de Covid-19. De moment, el departament ja ha comprat 230.000 vaccins més.
La consellera de Salut, Alba Vergés, ho ha anunciat aquest matí en la seva compareixença al Parlament de Catalunya. En la mateixa línia, el govern català reforçarà la campanya de vacunació en aquelles persones vulnerables de més de 60 anys, dones embarassades i en professionals sanitaris, on la taxa de vacunació normalment no arriba ni al 30%, segons dades de la conselleria.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
Alba Vergés feia aquest anunci precisament en el ple monogràfic sobre el coronavirus celebrat aquest dimecres al Parlament de Catalunya. Durant la seva intervenció, el president Quim Torra ha criticat aferrissadament la gestió que ha fet el govern espanyol de la pandèmia i ha xifrat el cost de la reconstrucció en 30.000 milions d'euros. Jèssica del Moral, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Per Quim Torra, la Moncloa transfereix una quantitat insuficient de recursos i en aquest sentit ha anunciat que aquesta setmana enviarà una carta al president espanyol, a Pedro Sánchez, perquè sol·liciti un préstec en nom de Catalunya al Mecanisme d'Estabilitat Pressupostària de la Unió Europea, el MEDE. Vol demanar 5.000 milions d'euros, que equival al 2% del PIB català, per poder utilitzar ja aquests recursos en la reconstrucció. Torra ha demanat generositat als grups parlamentaris.
La darrera estimació del govern és que Catalunya necessita 30.000 milions d'euros per encarar amb garanties la reconstrucció del país i no acceptarem menys del que ens pertoca. Però aquesta no hauria de ser una lluita del govern, hauria de ser la lluita de tot el Parlament. Aquests diners, aquests recursos, són per tots els ciutadans de Catalunya. Votin el que votin, visquin on visquin. Jo els animo a deixar de banda el partidisme i a pensar en el benestar de tots els nostres ciutadans.
Sobre el pla del govern per la reconstrucció econòmica i social de Catalunya, Torra ha anunciat que l'executiu presentarà una primera proposta entre els dies 16 i 17 de juliol i l'aprovarà en Consell Executiu el dia 21 de juliol. Els comptes són els primers aprovats pel govern des de l'any 2017, però això sí, van néixer obsolets per la crisi sanitària.
Doncs, pel que fa als grups de l'oposició, han criticat la gestió que ha fet el govern català de la crisi del coronavirus. La majoria de les formacions demanen a Torra que convoqui eleccions.
La més contundent ha estat la portaveu de Ciutadans, Lorena Roldán, que ha acusat novament el president de la Generalitat de treballar només per una part de Catalunya.
Señor Torra, parece que la nueva normalidad, usted ha entrado en ella, pero ella no ha entrado en usted. Seguimos con más de lo mismo, señor Torra. ¿Qué más tiene que pasar en Cataluña para que ustedes dejen de intentar enfrentarnos a amigos, a familiares y que este gobierno se ponga a trabajar para todos los catalanes? ¿Qué más tiene que pasar si ni siquiera en un momento como este ustedes han sido capaces de dejar la matraca del procés a un lado?
Des del PSC, Miquel Iceta ha acusat Quim Torra de deslleialtat i atenció no només cap al govern espanyol.
Una lleialtat que, president, hem trobat a faltar en el seu govern, ja no només amb respecte del govern d'Espanya, sinó també amb els ens locals, que en nombroses ocasions durant aquesta crisi s'han trobat sols i sense instruccions clares en la lluita contra la pandèmia. I, en la nostra perspectiva, ha faltat també un esforç de diàleg amb la resta de forces polítiques.
La portaveu dels Comuns, Jessica Albiach, ha apostat per un nou contracte social impulsat des de les esquerres en què les persones, ha dit, vagin per davant. Albiach ha afegit que s'ha de revisar el model sanitari i ha demanat a Torra que convoqui eleccions, un extrem que des de les antípodes polítiques també li ha exigit el diputat popular Santi Rodríguez. Pel que fa als grups del govern, des d'Esquerra Republicana, Marta Vilalta ha demanat que ni es recentralitzi ni es retalli en sanitat per sortir de la pandèmia. Des de Junts per Catalunya, Albert Batet ha apostat per substituir la vella normalitat per noves realitats.
I mentre es manté a l'espera la reobertura de fronteres amb els països fora de l'espai Schengen, amb qui hi ha acord però no data, la que sí s'ha reobert ja aquest dimecres 1 de juliol és la frontera amb Portugal, després de 3 mesos i mig tancada pel coronavirus. Ha estat en un acte protocolari que s'ha fet a 2 punts, a l'Alcazaba, a Badajoz, i després al Castell d'Elbas, ja a Portugal. Hi han participat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, el rei Felip VI, el primer ministre portuguès, Antonio Costa, i el president del país, Marcelo Rebelo de Sousa. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. L'acte ha volgut escenificar que el pitjor de la pandèmia ha passat. Des de Portugal, el president Pedro Sánchez ha celebrat l'obertura de fronteres per part de la Unió Europea.
El acuerdo que se ha logrado a nivel europeo, yo creo que esta es una gran noticia para Europa, una gran noticia para España, en el sentido de que hemos logrado una respuesta conjunta en cuanto a ver cuáles son aquellos países con los que vamos a poder tener esa relación de apertura de fronteras fuera del espacio Schengen. Cuando ya podamos publicarlo en el boletín oficial del Estado, pues evidentemente se hará y esperemos que sea cuestión de horas y no de días.
Sánchez ha assegurat que la Unió Europea s'ha basat en criteris epidemiològics i no pas diplomàtics. A Badajoz, un grup petit de persones ha cridat «España mañana será republicana, sueldos reales para escuelas y hospitales» i també algun «Viva el rei».
Notícies en xarxa. La informació més propera.
Uns 300 treballadors de Nissan a Catalunya, segons fonts sindicals, han viatjat avui a Cantàbria per estendre les mobilitzacions i pressionar a Renault en la recerca d'una solució per les plantes catalanes. Això després que Nissan hagi formalitzat l'expedient de regulació d'ocupació que afecta més de 2.500 treballadors. Només mantindrien la feina els que treballen al centre de recerca i a l'àrea comercial. Anna Ruiz, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Una representació dels treballadors de Nissan ha viatjat fins a Cantàbria per participar en una concentració de pressió a Renault. Volen que la part europea de la gran aliança automobilística formada per les dues marques s'impliqui en la recerca d'una solució per a les plantes catalanes de la multinacional japonesa. Ho ha explicat a la xarxa el president del comitè d'empresa de Nissan a la zona franca, Juan Carlos Vicente.
Y entendemos que si el mundo se ha repartido en Nissan, que se queda América y Asia, y Renault se queda Europa, y nosotros estamos en Europa, el señor José Vicente de los Mozos, presidente de ANFAC y presidente de Renault, tiene que ser el que nos dé las soluciones, la viabilidad. Por eso hoy estamos en Cantabria, para decirle a Renault, a la alianza, que nos tiene que dar un futuro claro.
De la seva banda, la direcció de Nissan assegura que la seva voluntat és que els sindicats puguin contribuir a l'avenç en les negociacions.
Doncs bé, el conseller de Treball, Shakir El Homrani, acaba de referir-se a l'ERO de Nissan i assegura que més enllà dels llocs de treball directe podria arribar a afectar més d'11.000 persones a Catalunya.
Estem parlant d'un expedient de regulació que pot tenir una afectació global més enllà dels llocs de treball afectats directament per l'expedient de més d'11.000 treballadors a Catalunya, de més de 16.000 treballadors a tot l'estat espanyol. Estem parlant de l'expedient de regulació d'ocupació més gran que ha viscut aquest país.
I aquest dimecres ha començat la campanya de rebaixes d'estiu, una de les més atípiques degut a la situació actual. Després de gairebé 2 mesos amb les persianes baixades, els establiments d'arreu del país s'aferren a la campanya de descomptes per intentar remuntar la facturació perduda i alliberar-se així d'un excés d'estoc a causa de la crisi de la Covid-19. És el cas dels comerços de la Garrotxa. Olot Televisió, Natàlia Moreno, bona tarda.
Bona tarda. L'inici del mes de juliol coincideix també amb el dia oficial de l'inici de l'esperada campanya de rebaixes. El confinament i la crisi sanitària, que van esclatar de ple quan la majoria de comerços, sobretot de roba i complements, havien fet una inversió de gènere de primavera, ha produït un excés d'estoc que ara ha quedat als magatzems de les botigues. Jordi Rovira és president de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Espero que les rebaixes siguin positives, eh? Jo sempre dono l'aspecte positiu a tot aquest tipus d'efemèridis, com si diguéssim, vol d'aquesta activitat. Tornarà a haver-hi molt més estoc que altres vegades, perquè s'entén que havent estat 2 mesos parats, jo penso que les botigues estan molt ben preparades i es podrà trobar uns preus molt bons, també.
Des de l'Associació de Comerciants defensen el valor del comerç local per la ciutat i animen a la població a acostar-s'hi perquè el sector ha quedat fortament tocat per la crisi de la Covid-19.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
Continua en estat crític un mecànic del port de Palamós i greu el patró de l'embarcació on aquest matí s'ha originat un incendi que ha acabat cremant 3 barques més. Els 2 ferits han estat traslladats a l'unitat de cremats de la Vall d'Hebron, el primer amb cremades en fins al 70% del cos. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. El foc s'ha originat en una embarcació d'esbarjo. A bord hi havia un patró i un mecànic fent unes comprovacions. Per causes que es desconeixen, s'ha produït una explosió i tots 2 han patit cremades. Els 2 ferits estan ingressats a l'Hospital de la Vall d'Hebron, un en estat crític i l'altre greu. S'han cremat 3 embarcacions i 1/4 ha patit desperfectes. En prevenció que hi hagués vessament de combustible, Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla CAMCAT. Alfons Bartolomé, regidor de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Palamós.
En principi hi ha 3 embarcacions afectades, se suposa que sí,
però ja en tenim, ja estan totes les barreres posades. Per l'organit també, doncs, els he ofert tot el part del material, doncs, que necessitin. S'ha ofert al Port Marina, doncs, ha destinat tot el material que els hi faci falta amb ells.
En l'incendi han intervingut els bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, Policia Local, Salvament Marítim i Sanitaris del SEM.
I encara en la crònica de successos, a l'espera de passar a disposició judicial, l'home detingut aquest matí, acusat de ser el responsable de ruixar amb àcid la seva exparella i la filla de la dona a Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. Les dues víctimes continuen també ingressades a l'Hospital de la Vall d'Hebron, però, segons fonts hospitalàries, evolucionen bé de les cremades. Costa Brava, Televisió, Xavier Martí.
Els fets van passar dilluns, quan un home va ruixar una dona i la seva filla amb sosa càustica al carrer València de la ciutat baixempordanesa i, posteriorment, va fugir. La dona es troba en estat greu a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, amb cremades a la cara i podria perdre un ull, mentre que la nena té ferides lleus. El detingut és un home de 45 anys, veí de Sant Feliu de Guíxols, i sobre qui no consten antecedents policials. Fons municipals tampoc tenien constància que la dona patís violència masclista. En canvi, fons del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya han explicat que hi ha un historial de denúncies creuades entre l'agressor, la dona i l'actual marit d'aquesta. Entre aquestes denúncies hi ha una del mes de maig de la dona contra el detingut que el jutjat va desestimar. L'alcalde de la ciutat, Carles Motes, ha agraït via xarxes socials l'actuació policial.
Més coses. Comissions Obreres denuncia que les instruccions enviades pel Departament d'Ensenyament a les escoles per preparar el nou curs són un brindis al sol. El sindicat critica que són molt genèriques i carreguen la responsabilitat sobre la direcció del centre. Comissions considera que cal contractar 21.500 nous mestres per acabar amb les desigualtats educatives. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. Segons Comissions Obreres, les instruccions enviades als centres educatius no s'han negociat. El secretari general de la Federació d'Educació, Manel Pulidó, ha denunciat que es carrega la responsabilitat sobre els equips directius i no s'especifica ni el nombre d'alumnes per classe.
No hi ha cap concreció de res. És un brindis al sol total i absolut, que nosaltres ja vam dir que no sabíem com s'atrevien a escriure aquestes instruccions i enviar-les als centres educatius.
De fet, el sindicat demana l'increment de la plantilla en més d'un 20%, amb 5.000 nous mestres a la concertada i 16.500 als centres públics. També proposa la incorporació de personal d'infermeria escolar, l'increment de treballadors de la neteja o un pla de viabilitat a les escoles d'educació infantil, entre d'altres mesures.
En cultura, al Baix Ebre, el retaule de Santa Anna torna a ocupar la seva capella a la catedral de Tortosa després d'un complex i laboriós procés de restauració i muntatge. És un dels conjunts religiosos més grans del país que ha calgut desmuntar per restaurar-lo. Ràdio Tortosa, Núria Mora, bona tarda.
Bona tarda. El conjunt barroc presentava molts problemes estructurals i patia risc de col·lapse. Per això, l'estiu del 2018 es va optar per desmuntar-lo i traslladar-lo a peces al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, on s'ha netejat i s'ha recuperat la policromia. Les grans dimensions del retaule, de 9 metres d'alçada per 6 d'ample, han afegit complexitat als treballs. Es tracta d'un dels conjunts religiosos més gran de Catalunya que s'ha hagut de desmuntar per restaurar. Boravit Rontiva és el restaurador responsable dels treballs.
Però en aquest cas era necessari desmuntar perquè hi havia un perill imminent de col·lapse. Per la seguretat del retaule, però sobretot pels visitants i pels feligresos. Per què és rellevant aquest retaule? Perquè és el primer d'aquestes dimensions que es desmunta. Llavors, és un repte molt gran quan desmuntes, però sobretot quan tornes a muntar.
L'actuació, a més, ha posat al descobert una gran calaixera del segle XVI sobre la qual es sustentava el retaule de Santa Anna i que servia per guardar vestits litúrgics a l'antiga sagristia de la catedral de Tortosa.
I Antonio Banderas i Maria Casado seran els anfitrions de la gran nit del cinema espanyol. La gala d'entrega dels Premis Goya 2021 tindrà lloc per segon any consecutiu al Teatre del Soho CaixaBank de Màlaga.
La 35a edició dels Premis Goya s'ha hagut d'adaptar a la nova situació amb restriccions d'aforament i mesures sanitàries. L'actor, director i productor Antonio Banderas i la periodista i presidenta de l'Acadèmia de la Televisió, Maria Casado, dirigiran la gala que ha d'entregar els guardons el 27 de febrer del 2021. Durant la gala també es faran connexions i intervencions des de diverses ciutats espanyoles.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En futbol, a segona A, Francisco ja entrena al Girona.
Serà el tercer entrenador del club català després de Pep Lluís Martí i Juan Carlos Unzué. El tècnic andalús ha dirigit l'equip avui la segona sessió a les instal·lacions de la Vinya, a Vilobí d'Onyar.
L'Espanyol prescindeix de Jordi Ferrón com a entrenador del primer equip femení.
El club blanc i blau ha pres aquesta decisió fruit del rendiment esportiu del primer equip durant l'actual campanya. Ferrón va agafar les regnes del conjunt espanyolista el desembre del 2019.
A segona B, Joel Arumí torna a l'Olot.
Després de finalitzar la sessió a la Unió Esportiva Figueres i ara buscarà fer-se un lloc a la plantilla de la Olotina a segona B. El lateral osonenc s'ha foguejat a tercera divisió per donar ara el salt a la divisió de bronze.
A primera divisió, el Barça de Quique Setién segueix ensopegant.
L'equip blaugrana ha deixat la Lliga encefata al Real Madrid després d'empatar a 2 amb l'Atlètic de Madrid al Camp Nou. Els blancs tindran demà l'oportunitat de situar-se a 4 punts si guanyen el Getafe. Això a 5 jornades perquè s'acabi la competició. D'altra banda, el Barça ha conegut que el Schalke 04 no vol retenir el defensa Juan Miranda, que jugava cedit al club alemany, i per tant Miranda reincorpora a la disciplina blaugrana.
I en bàsquet, l'Esparcity Lif Girona fa oficial la renovació del tècnic Eric Surís.
Les converses entre club i entrenador han arribat a bon port en tots els sentits per encarar la cinquena campanya a les files del club gironí, un dels grans referents del bàsquet estatal femení.
Doncs fins aquí aquest informatiu, notícies en xarxa que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, José Gallardo a la coordinació, Didac Alcantara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos nosaltres i tornem demà a mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
És tard, no sé quina hora és, però és fos fa estona. És fàcil veure que no hi ets ni un paper. Ja poc importa, poso els peus a terra. Necessito despertar en un dia radiant. Encara em queda temps per descobrir tot allò que m'hi amaga, que no m'he volgut dir. Corre, corre'm pels carrers, corre'm, paraules que no sol alhora, tomba la bala, tomba la bala, que m'apuntava era la meva i jo mateix em disparava. Res de llum il·lumina'm, treu-me el fum, una revolució dins meu la sedueixo i es transforma. No s'esborra, em conformo a mirar-me, mirar-me d'endins, mirar-me d'endins cap enfora. On puc anar-te a buscar? Nen, que no és broma. Hauria d'haver estat diferent, però en un moment s'han tancat les...
La xarxa de comunicació local.